Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
Bona tarda, us informa Elisa Homedes. Carles Puigdemont assegura que l'Estat té por del referèndum i del moviment que s'ha generat. El president de la Generalitat contraposa la voluntat dels catalans d'anar a votar l'1 d'octubre a la repressió del govern espanyol a l'acte en què més de 500 alcaldes han manifestat el seu suport a aquesta fase del procés. Ha estat a Barcelona, al Paranimf de la Universitat.
Aquest és un moviment de baix cap a dalt. Per això sou importants. Per això feu nosa. Per això feu por. I més que en farem.
Quan avui falten just 3 mesos pel referèndum, el món municipal sobiranista ha formalitzat el seu compromís a la Generalitat en aquesta gran cerimònia solemne. L'acte l'ha organitzat l'Associació de Municipis per la Independència i l'Associació Catalana de Municipis. Hi han intervingut també 7 alcaldes de diverses poblacions i diferents colors polítics per donar suport al referèndum. Més notícies, d'Andrés Noguera.
Mor assassinada a cops una dona de 47 anys a Gran Canària i la Guàrdia Civil ha detingut la seva parella, un home de 80 anys. Cap a 3:15 de la matinada, el centre coordinador d'emergències del govern canari ha rebut l'alerta de la policia local sobre un suposat nou cas de violència masclista. Quan els serveis sanitaris han arribat al pis de la parella, van traslladar la víctima a un centre sanitari on ha mort. Segons la policia, l'home no tenia antecedents per actes violents contra la seva parella.
La Unió Europea s'ha acomiadat avui d'un dels seus arquitectes, Helmut Kohl. En un acte inèdit, el Club Europeu ha engalanat l'hemicicle de la seu del Parlament a Estrasburg per dir l'últim adeu a qui va ser canceller durant 16 anys, part de la reunificació alemanya i al mateix temps artífex de l'eix franco-alemany, que va morir fa 15 dies als 87 anys. Jean-Claude Juncker, el president de la Comissió Europea, ha destacat l'europeisme de Kohl.
Per Helmut Kohl, la unitat alemanya i europea anaven juntes. Eren dues cares d'una mateixa moneda. Ell volia una Europa amb Alemanya, una Alemanya europea, no una Europa alemanya.
El brot de còlera que afecta el Iemen ha causat 1.500 morts i hi ha 246.000 afectats. El brot es va detectar fa 2 mesos i des de llavors s'ha estès pràcticament per la totalitat del país. Des d'UNICEF alerten que els nens són dels més perjudicats. Es calcula que dels 1.500 morts, una quarta part són menors. De fet, cada dia hi ha 5.000 casos nous diagnosticats, la meitat dels quals són infants. El còlera és una infecció intestinal que, si no és tractada, pot provocar la mort en poques hores.
La cantant britànica Adele ha cancel·lat per problemes a les cordes vocals els 2 últims concerts de la gira a l'estadi de Wembley de Londres. Aquestes actuacions, amb totes les entrades venudes, podrien ser el punt final de la seva carrera musical. Recordem que la cantant va anunciar fa prop d'un any que es retiraria dels escenaris almenys durant 10 anys per poder-se dedicar al seu fill.
Adele ha explicat a les xarxes socials que en les últimes actuacions ha forçat massa la veu i que se sent desolada. La cantant ha assegurat que tornarà els diners de l'entrada si es cancel·len definitivament aquests 2 concerts.
En esports, Marc Márquez firma la seva 8ª del pole position consecutiva al circuit de Sachsenring en MotoGP. També Dani Pedrosa sortirà a la primera fila, mentre que Rossi ho farà des de la tercera i Dovizioso i Maverick Viñales des de la quarta fila de graella. A Moto3, la pole l'ha feta el valencià Aaron Canet per davant del balear Joan Mir. La classificació de Moto2 comença de seguida.
Jeremy Mathieu s'entrenarà durant les vacances amb l'Sporting de Portugal. El Barça ha emès un comunicat oficial en què anuncia que permet al jugador aquesta prova i després les 3 parts implicades decidiran el futur del defensa francès.
Ricky Rubio jugarà als Utah Jazz la temporada que ve, després que aquesta matinada el seu equip, els Minnesota Timberwolves, ha anunciat el traspàs del base del Masnou. Amb aquesta operació, els Minnesota s'estalvien els 29 milions d'euros de sou del català i els Utah els cedeixen una de les primeres eleccions del draft de l'any que ve.
Avui comença el Tour de França i ho fa amb una primera etapa que és una contrarrellotge individual de 14 quilòmetres a Düsseldorf, Alemanya. La ronda francesa culmina el dia 23 als Camps Elisis de París.
Fins aquí les notícies. Solidaris, amb Adrià Bas.
Con la venia, senyoria, avui uns solidaris d'advocats internacionals. Què tal? Bona tarda. Advocats que han dedicat les seves carreres a defensar els defensors, als activistes pro drets humans, o a la protecció de víctimes i de col·lectius vulnerables, els qui han arrabassat algun dret fonamental, a Catalunya, al Congo, a Colòmbia, on sigui. El Parlament declara il·legals els judicis i els processos del franquisme. Ho valorarem ara de seguida, només començar amb algú que va ser president dels advocats europeus demòcrates, l'històric advocat català August Gil Matamala. I d'advocat a advocada coneixerem la congolesa Felicité Kiese Kingolo. Ella és fundadora d'un orfenat a Kinshasa, ciutat en la que es calcula que hi ha més de 18.000 nens i nenes abandonats al carrer.
Solidaris, perquè el més important són les persones.
El calendari té coincidències, a vegades inoportunes, a vegades molt significatives. D'una banda, el 26 de juny és el Dia Internacional contra la Tortura, i de l'altra, aquesta mateixa setmana a Catalunya, el Parlament ha aprovat la Llei de Reparació, que dona per anul·lats els processos militars i els judicis del franquisme, justament una etapa de la nostra història recent en la que la tortura va marcar moltes vides. Massa persones represaliades. Coincidències del calendari que serveixen per obrir avui els solidaris. I comencem amb el comentari dels que més en saben, el periodista i portaveu d'Amnistia Internacional a Catalunya, Dani Vilaró.
I neix l'amor en temps de guerra, oh, oh. Tots som iguals a peus a terra, oh, oh.
Ho sabem tots i totes que la tortura està prohibida al món. Són 156 els països que han firmat la Convenció contra la Tortura de l'ONU i, per tant, cap d'ells hauria de torturar ni permetre cap forma de maltractament. És un crim de dret internacional, sempre és cruel i inhumana i no pot justificar-se mai. Fins aquí, doncs, la teoria B. En la pràctica, però, sabem que la tortura es practica a molts països, massa. La majoria, en 141 països, segons Amnistia Internacional. Quin és el problema, doncs? Que la tortura sol tenir lloc en la foscor, que molts governs dediquen més esforç a negar o a encobrir les tortures que no pas a investigar les denúncies i perseguir-ne els responsables. En gran part del món, els torturadors actuen sense por a ser detinguts, perseguits o castigats. És aquesta impunitat la que en la pràctica fa que la tortura es perpetuï i que les persones que la pateixen o l'han patit quedin desemparades i abandonades. El millor seria prevenir-la, que no passés, i fer-la visible, arrencar-la de la zona d'ombres on sol operar. Es pot acabar, per exemple, amb una figura terrible, la incomunicació de persones detingudes. L'altre dia llegia a VilaWeb l'entrevista a Ramon Piqué, president de l'Associació Memòria contra la Tortura. Ell parlava de la coneguda Operació Garzón, quan una quarantena d'independentistes catalans van ser detinguts l'estiu del 92, tot just fa 25 anys. Alguns van denunciar tortures i el silenci mediàtic, polític, també a Catalunya, va cobrir aquelles denúncies fins que anys més tard l'estat espanyol va ser condemnat pel Tribunal Europeu de Drets Humans. És aquest el problema de fons. A l'estat espanyol, fins i tot a Catalunya, sempre s'ha negat l'existència de tortura. No es tortura, repeteixen. Però testimonis com el de Piqué ho neguen. Ara que, gràcies als diputats i diputades del Parlament de Catalunya, s'ha obert una via de veritat, justícia i reparació als milers de persones que van patir judicis sumaris durant el franquisme, es podria mirar engegar un procés semblant amb la tortura, reconèixer els fets, engegar processos de reparació a víctimes, buscar culpables i determinar responsabilitats. A tot l'Estat, la tortura encara pesa i molt. Fem net, fem-la desaparèixer, erradiquem-la, aquí i de passada a tot el món.
Cançons d'amor en temps de guerra.
Solidaris, un programa per fer memòria.
El Parlament aprova per unanimitat declarar il·legals els judicis franquistes. August Gil Matamala, advocat, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Benvingut als Solidaris, moltes gràcies per atendre'ns. Aquesta és una lluita llargament defensada per totes les associacions de víctimes del franquisme, pels moviments de defensa que reclamen la memòria històrica. Digui'm què va sentir vostè ahir quan es va saber la notícia, quan es va fer aquesta votació, sobretot perquè era per unanimitat.
Sí, efectivament, ha estat una lluita de molts anys, de massa anys, però que finalment el que hem de sentir és una immensa satisfacció. Uh-huh. Em va saber greu no poder assistir personalment a la sessió, encara que ja estava convidat, uh-huh. però ho vaig seguir així estones per la tele uh-huh. i vaig sentir profundament satisfet.
Són 64.000 processos judicials els que hi va haver entre l'any 1938 i l'any 1978. A nivell jurídic, què implica pel que fa als condemnats, però també a les famílies? Això vol dir que els han de restituir o que els han de reparar d'alguna manera?
Bé, la llei aprovada parla de reparació jurídica, efectivament. Uh-huh. De tota manera, tal com resulta del text finalment aprovat, uh-huh. deixa sense efecte els processos de guerra i, per tant, les sentències que es van dictar en aquestes condicions. Aquesta situació, aquesta declaració de nul·litat, efectivament, es pot interpretar de moltes maneres. El sentit polític, simbòlic, ètic, té una importància veritablement total i indiscutible. Uh-huh. En el sentit pràctic, considerant que ens estem referint a fets ja que remunten potser alguns a 70, altres a 60, a 40 anys com a mínim, uh-huh. els quals seus efectes pràctics entenc
que en té pocs.
No són massa apreciables. Uh-huh. Uh-huh. És a dir, no hi ha el que efectivament hi manca en aquesta llei i era clarament il·lusori intentar col·locar-ho, és una reparació de tipus econòmic, que és el que normalment mm. acompanya en els països que s'han trobat en aquesta situació. Quinora no ha estat, evidentment, no s'ha plantejat en cap moment, perquè, òbviament, no hi ha. El Parlament de Catalunya i el govern que català que tingués que implementar aquesta possible reparació econòmica es trobaria amb unes impossibilitats de tot tipus, per tant més valia no plantejar-ho. Per tant, això es pot interpretar bé en un sentit positiu i en un sentit negatiu pel fet de que aquesta reparació no va acompanyada de cap conseqüència més que la satisfacció moral d'haver obtingut aquesta declaració de nul·litat.
Perquè en aquests processos inclosos hi ha, per exemple, si no m'equivoco, corregeixi'm vostè, el cas de Puig Antic, i això em fa pensar en aquelles persones que van ser condemnades a mort i que per tant ja no hi són, les famílies, els hereus, les germanes, penso ara en les germanes Puig Antic, evidentment, de totes aquestes persones, més enllà d'aquesta reparació simbòlica, no tindran altra cosa a la que reclamar.
No, el que es farà, segons he vist i he llegit, es publicarà la relació completa de tots aquests processos amb les persones afectades i suposo que als que ho sol·licitin se'ls lliurarà una certificació de que estan incluïts en aquesta relació de causes anul·lades.
Aquesta llista la farà l'Arxiu Nacional de Catalunya, segons tenim entès.
Sí, perquè efectivament es veu que s'ha treballat moltíssim durant molt de temps en base a les dades que els tribunals militars de Catalunya han, durant de temps, han ofert una certa col·laboració uh-huh. en quant a poder examinar els arxius de les causes que estan en l'auditoria uh-huh. i en base a això s'ha pogut fer aquesta extensíssima relació que en tot cas no serà mai exhaustiva perquè segur que quedaran fora de coneixement alguns, o molts o pocs casos. Ara jo el que voldria assenyalar també un altre, en fi, si m'ho permeteu.
I tant, endavant.
Jo s'ha de dir primer que aquesta llei de nul·litat dels tribunals i de les sentències del franquisme l'hauria d'haver fet el Parlament espanyol.
El Congrés, sí.
Molt abans que el Parlament de Catalunya. És a dir, que l'autèntica institució legitimada, veritablement legitimada, per haver reconegut el que ara ha reconegut el Parlament de Catalunya i haver adoptat una resolució similar, havia d'haver estat el Congrés espanyol.
Això em fa pensar, jo tenia algunes preguntes de caràcter més tècnic perquè els oients ho poguessin entendre, i aquesta era una, justament, és a dir, un Parlament com el nostre, que per damunt encara té el Congrés dels Diputats, pot anul·lar aquests judicis d'una dictadura que era per tot l'Estat espanyol? És a dir, aquests judicis que hem anul·lat ara a Catalunya són només aquells que van tenir lloc en el territori de Catalunya?
Efectivament. Aquesta és una limitació. És a dir, el Parlament de Catalunya, òbviament, només té possibilitat de legislar en relació al seu àmbit territorial de competències i, per tant, únicament sobre aquells procediments que es van tramitar dintre del territori de Catalunya. Uh-huh. És per això que, per exemple, alguns casos de molta transcendència, com són el cas Carrasco i Formiguera, que va ser jutjat a Madrid, el cas del sindicalista Peiró, que va ser jutjat a València per Consells de Guerra Sumadíssims, no hi poden entrar. Mm. També hi ha tot el problema que jo vaig intentar assenyalar en la meva compareixència en la comissió que va tramitar el projecte de llei. Vaig assenyalar el cas del Tribunal de la República, és a dir, hi ha per damunt de 1.700 persones que van ser jutjades en el Tribunal de la República i que eren catalans, residents i domiciliats a Catalunya. Mm. Esclar, aquests processos no resulten afectats per aquesta llei nostra, precisament perquè, esclar, ho va tramitar un tribunal que no tenia...
Que eren fora de Catalunya.
Residit a Madrid. Mm-hmm. Per què els Consells de Guerra Sumaríssims tramitats a Catalunya s'han pogut declarar nuls? Perquè s'ha partit de la idea de que existia una legalitat pròpiament catalana, que era la de l'Estatut d'Autonomia de la Republicana, en la qual hi havia hagut un traspàs de competències de justícia plenes al govern de la Generalitat. És a dir, tenia el seu Tribunal Suprem, que se'n deia el Tribunal de Cassació, tenia el seu fiscal general, és a dir, tota la competència de...
Jurídica estava transferida.
Jurídica estava transferida, i aquesta legalitat republicana s'ha considerat que continuava vigent dintre de tot el període franquista, en el sentit de que la forma en què va ser derogada com a resultat d'una sublevació militar contra un govern democràtic com era la República, per tant, estan viciats de nulitats. Són actes il·legítims que no podien sostraure les competències que tenia Catalunya en el sentit de poder jutjar, processar i condemnar la dictadura que es cometessin dintre del seu territori.
Uh-huh. Està clar, perquè pel fet propi de la dictadura, doncs, eren il·legítims. Senyor Gil Matamala, ara la pregunta del milió. Aquesta llei del Parlament de Catalunya, el Constitucional, la podrà tirar enrere?
Sí, home, no és la pregunta del milió, jo crec que és la pregunta dels 5 cèntims. Això està clar i segur que això serà objecte d'impugnació. Hi ha una cosa una mica curiosa, que és que clar, l'adhesió del Partit Popular a última hora, en l'últim moment, havent votat a favor de la llei, ho fa una mica difícil, perquè clar, la impugnació l'ha de promoure en partit del Partit Popular, no del govern del Partit Popular. O sigui que no sé, que això és el que crea una situació una mica rara, però jo no sé què pensar. Per una banda, poden adoptar la postura de considerar que tot això no té cap importància i deixar-ho córrer, o bé, si s'ho pren com un acte de sobirania del Parlament de Catalunya inacceptable des del seu punt de vista, perquè de fet ho és, és a dir, l'aprovació d'aquesta llei és un dels més clars actes de sobirania que ha pogut prendre o ha pres el Parlament de Catalunya, perquè és, naturalment, considerar-se que està en condicions de disposar d'una qüestió tan delicada i tan central com és l'administració de justícia, encara que sigui la justícia militar. En fi, ja veurem.
Per una banda, el Partit Popular s'afegeix a aquesta iniciativa a Catalunya, però aquesta setmana, en la commemoració dels 40 anys de les primeres eleccions, han condecorat a Martín Villa al Congrés. Quina lectura n'hem de fer?
Una lectura de que es mouen amb una quantitat de contradiccions impossibles de resoldre, i que quan parlen de democràcia i d'estat de dret, immediatament fan l'apologia i l'elogi se consideren els portaveus, immediatament, en el mateix moment i en el mateix acte, demostren que tot això no s'ho creuen en absolut, ni s'ho han cregut mai. Mm. Aquesta és la meva opinió, perquè, en fi, evidentment el senyor Martín Villa és una persona que està en aquests moments en curs en un procediment penal de dret internacional.
Reclamat per la justícia argentina.
Reclamat per la justícia. En fi, que s'havia demanat repetidament al govern espanyol que el posin a disposició de la justícia argentina. I això sembla ser que no té gaire importància des del punt de vista del govern, precisament amb un acte d'exaltació de l'estat de dret i de les llibertats democràtiques, es pugui donar la contradicció de condecorar un personatge que hauria de respondre també dels fets de Vitoria, ben coneguts, etc. Mm-hmm. Hi ha una contradicció que el Partit Popular i el seu govern no podrà resoldre mai.
August Gil Matamala, advocat, defensor dels drets humans, moltes gràcies, ha estat un honor que sigui avui al Solidaris. Una abraçada.
Gràcies a vostès, precisament.
A Facebook, a Twitter i a catradio.cat, Solidaris, amb Adrià Bas.
Il·lusió, creixement, ambició, tot un esclat de sentiments. I tu, això ho has de viure. Renova la teva confiança per ICA a rcdespanyol.com o trucant al 902 666 902 i aconsegueix el carnet. Fes-te soci de l'Espanyol i viu una temporada emocionant al nostre costat.
Aquest cap de setmana al Tot Gira tanquem la temporada.
Dissabte viurem la final del Play Gira amb els millors jugadors del país enfrontant-se per ser el campió del programa.
I diumenge la final del Trofeu Kubala. Quin gol serà escollit el millor de la temporada?
A més, farem la gala final del concurs d'himnes del Tot Gira.
Quin serà el millor himne del futbol català? El del Terrassa, el del Sant Juan o el del Fruitosenc?
Ho decidirem amb els reusencs pòquers.
El Tot Gira tanca la temporada. Dissabte de 5 a 7 de la tarda i diumenge de 4 a 7 amb David Clopés.
Preparar el curs que ve és més fàcil si reserves ara els llibres de text al Corte Inglés. Fins al 6 d'agost, tots els llibres dels teus fills en un sol lloc i amb el millor preu. I de regal, el 5% en Corticoles per les properes compres de material escolar i infantil. Reserva'ls ara. A més, aprofita els avantatges del compte obert Tornada al Col·legi. Tornada al Col·legi al Corte Inglés. Tot és més fàcil.
L'arbre qui prend racine dans le fleuve n'a guère besoin de plus. Sanana, sum sum, baby, sanana, sum sum.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Adrià Bas.
I avui també amb una convidada de les que ens agrada que vinguin al programa quan passen de visita per Catalunya. La mirada posada a l'Àfrica, a la República Democràtica del Congo.
J'ai connu des choses, de moments imprévus, de rythme qu'on n'ose. Com on a tant vécu.
Madame Félicité Kiesé-Kingolo, bonsoir.
Senyora Félicité Kiesé-Kingolo, bona tarda.
Bonsoir, monsieur.
Bona tarda.
Vous êtes congolaise? Parle-moi de chez vous, de votre...
Vostè és congolesa? Parlim del lloc on viu, de la seva ciutat, de Kinshasa, del seu barri de Makala. Com és casa seva?
D'acord, merci. Je vis à Kinshasa, dans la commune de Makala.
D'acord, gràcies. Visca a Kinshasa, al barri de Makala.
C'est une ville... qui compte plus ou moins 6 millions d'habitants.
Kinshasa és una ciutat d'aproximadament 6 milions de persones i és la capital de la República Democràtica del Congo.
A Kinshasa, dans la commune de Makala, nous avons un orphelinat.
A Kinshasa, al barri de Makala, hi tenim un orfenat que va néixer per iniciativa pròpia el 2005.
Et là, à l'orphelinat qui est dénommé SECAM. Mm-hmm. SECAM qui veut dire secours.
I es diu SECAM, que vol dir atenció als nens congolesos per un futur millor.
C'est quelle la réalité sociale de Makala?
Quina és la realitat social de Makala?
Makala c'est l'une des communes les plus pauvres de Kinshasa.
Makala és un dels barris més pobres de Kinshasa.
Caracteritzé par le la no fréquentation de l'école.
On la població es caracteritza per l'absentisme escolar dels joves i per una taxa d'atur elevada entre els adults.
Com vous avez dit, vous êtes aussi un avocat et de votre expérience.
Com vostè ha dit, vostè també és advocada i és a partir de la seva experiència com a experta en adopcions que fa gairebé 12 anys va decidir crear aquest orfenat, oi?
Sí.
Il est dit que seulement à Kinshasa hi ha...
Diu que només a Kinshasa hi ha 18.000 nens abandonats al carrer.
D'où ces enfants viennent et pourquoi personne se soucie d'eux?
D'on venen aquests nens i nenes? Per què ningú se n'ocupa?
Oui, effectivement, d'après les analyses de l'UNICEF de... 2015,
sí, efectivament, segons les anàlisis d'UNICEF del 2015, hi ha més o menys 18.000 nens i nenes al carrer. Nosaltres ens ocupem d'una part d'aquests nens i són els que tenim a l'orfenat.
Et à l'orphelinat, les enfants y sont abandonnés. Il y en a qui sont abandonnés déjà dans des maternités. Il y en a qui sont abandonnés dans la rue.
N'hi ha que són abandonats als hospitals en el mateix moment de néixer i n'hi ha que els pares els abandonen al carrer perquè no volen acceptar les responsabilitats de la paternitat.
Bon, ce phénomène s'explique par la crise accrue. Une crise sociale accrue.
Això s'explica per l'augment de la crisi, social en un país en el que no hi ha feina, en una població on la pobresa és extrema,
où les jeunes ne connaissent pas très bien la valeur des études.
En una població on els joves no coneixen prou bé el valor d'estudiar, en una població on les noies no estan ben informades de les seves responsabilitats com a mare.
Donc c'est tous ces phénomènes là qui font que.
Per tant, són totes aquestes circumstàncies les que fan que s'abandonin els nens.
Est-ce que la situation de fille, de petite fille est différente de celle des enfants?
I és diferent la situació de les nenes a la dels nens? Parlem del paper de la dona al seu país.
Vous avez de famille.
Perquè vostè té família a Europa, em penso, oi?
Oui.
Sí.
Alors, peut-être...
Perfecte. Llavors potser veu la diferència entre les seves parentes dones que viuen a Europa i vostè mateixa o les seves veïnes a Kinshasa.
La différence, c'est par rapport à la réalité même de la société congolaise.
La diferència rau en la pròpia realitat de la societat congolesa.
L'école, c'est vrai... que formalment l'educació és gratuïta.
L'escola, per exemple. Oficialment és veritat que l'educació és gratuïta. L'escola primària és gratuïta.
En realitat, il faut dépenser beaucoup pour envoyer.
Però en realitat costa molts diners enviar els nens a l'escola. Costa molts diners que els nens estudien.
Or, dépenser pour faire étudier les enfants nécessite un revenu.
Dit d'una altra manera, perquè els nens puguin estudiar calen uns ingressos i aquells pares que tenen una economia molt ajustada o que gairebé no tenen ingressos, és normal que no envien els seus fills a l'escola.
Une fille, c'est encore plus grave pour les filles.
I encara és més greu per les nenes. Per què?
Une fille qui ne va pas à l'école.
Doncs perquè una nena que no va a l'escola acaba sent mare massa d'hora.
Elle peut se faire tromper.
Perquè davant de les necessitats és fàcil que qualsevol noi les enganyi i a canvi de diners acabin...
Esclar.
Oui. Et les filles sont aussi exposées parce que...
A més, les nenes estan més exposades perquè una nena que no va a l'escola no és prou conscient del que val per si mateixa.
Donc, elle peut se faire passer pour quelqu'un qui... qui ne voit pas très bien son avenir.
A vegades aquestes noies no són gaire conscients del que els espera i acaben sent mares massa aviat.
Et aussi il y a le manque d'information. Le manque d'information parce que les filles ne.
Aquesta manca d'informació deguda que no van a l'escola i no reben cap mena de formació sobre maternitat, això és el que provoca molts embarassos abans d'hora.
Que elles ne sont pas préparées pour devenir mère.
I per tant, com que no estan preparades per ser mares, n'hi ha que abandonen els fills al carrer o als hospitals immediatament després del part. Aquesta és la realitat.
Au début, tous ces enfants que vous avez accueillis.
Al començament, tots aquests nens que va acollir els tenia a casa seva, si no estic mal informat, però la casa se'ls ha fet petita, la cosa ha crescut molt. Diu que ara han hagut de comprar una altra casa per acollir tota aquesta canalla en condicions, també per vostè i per la seva família, suposo. Això és així?
Exacte. Maintenant, I ara quants nens i nenes hi ha a casa seva?
A l'orfelinat, c'est comme nous avons actuellement 82 enfants.
A l'orfenat hi tenim actualment 82 nens.
Bon, d'abord les enfants ils sont âgés de 0
tenen entre 0 i 15 anys.
Hi ha sur les 82
i dels 82 hi ha una cinquantena de nenes i uns 30 nens.
Qu'est-ce qui se passe avec tous ces enfants après les 14 ans?
I què passa amb ells un cop han fet els 14 anys? On van?
Normalement, c'est d'après ce que nous avons prévu dans nos statuts.
D'entrada, i tal com diuen els nostres estatuts, SECAM es fa càrrec dels nens fins als 12 anys.
Et après 12 ans, normalement, les enfants qui sont censés terminer...
I a partir dels 12, que és quan se suposa que haurien d'haver acabat l'escola primària...
...les recommander auprès des services de l'État pour que...
Nosaltres els recomanem l'educació pública perquè puguin fer formació professional...
...l'école secondaire.
...o continuar l'escola secundària.
Seulement, nous nous retrouvons devant la réalité telle que... Il n'y a pas de structure qui puisse...
Però, esclar, ens passa que ens trobem davant d'una realitat en què no hi ha cap estructura que es pugui fer càrrec d'ells.
Nous trouvons devant le cas de 6 enfants.
I ara, a SECAM, ens trobem que tenim 6 nens més grans de 12 anys que encara són amb nosaltres perquè no sabem...
Ils ont pas de famille.
Perquè no tenen família.
No, no se sap qui són les seves famílies.
Donc, aujourd'hui, un enfant de 12 ans, de 13 ans, 14 ans...
Perquè, esclar, avui en dia... Un nen de 12, 13, 14 anys encara és un nen.
Oui.
Sí.
Il peut pas se soutenir.
I no pot mantenir-se per si sol.
No.
Alors, qu'est-ce qu'il va passer avec ça?
Llavors, què passarà amb aquests nens? Com s'ho faran per trobar una casa on viure o algú que els aculli? Com s'ho faran per tirar endavant?
Exactement, c'est devant ce combat que nous nous retrouvons actuellement.
Exacte, és davant d'aquesta lluita que ens trobem actualment i ens veiem obligats a trobar una solució per a aquests infants.
Parce que les ayant pris dans la rue, ayant supporté une bonne partie de l'école...
Perquè després d'haver-los tret del carrer, després d'haver-los garantit gran part de l'educació primària, que és la base de la seva educació, no els podem pas tornar a deixar al carrer, perquè això significaria destruir tot el que hem construït amb l'esforç de tothom.
Donc, nous sommes obligés de trouver des solutions, soit prolonger notre vision...
Per tant, hem de trobar solucions per garantir que la nostra feina no se'n va en orris, com, per exemple, fundar el nostre propi centre de formació, o, en tot cas, obrir una escola perquè puguin continuar la secundària.
Donc, c'est devant...
És davant d'aquesta realitat que ens trobem en aquest moment.
C'est pour ça que en plus de l'orfelinat...
I és per això que, a més de l'orfenat, teniu una escola i també teniu un comerç a Macala, oi?
Exactament.
Quel est le but?
A què es dedica aquest comerç?
Le magasin, au fait, que nous appelons communément boutique.
Ah ouais.
C'est un petit commerce, si je peux le dire ainsi. Mm-hmm. C'est un magasin que nous avons mis en
place. Més que un gran comerç, és més aviat una botiga de barri. És una botigueta, si es pot dir així. I l'hem posat en marxa amb la intenció de fer alguns diners i poder contribuir així...
A notre projet.
Ah oui, à notre projet.
Mm-hmm. Al nostre projecte.
Les adopcions du Congo sont suspendues actuellement en Espanya. Pourquoi?
Les adopcions de nens del Congo a l'estat espanyol es troben suspeses ara mateix. Per què?
Les adopcions internacionales sont suspendues, non seulement pour l'Espagne, mais pour tous les pays.
Estan suspeses totes les adopcions internacionals, no només amb Espanya, sinó amb tots els països. Perquè hi ha hagut molts abusos per part de...
Per part dels països receptors, vol dir.
Sí.
Que de la part de nos propres institucions.
I també per part de les nostres pròpies institucions locals.
C'est contenu de cela que il a fallu prendre un moratoire.
Per això es va establir una moratòria que va suspendre les adopcions fins a nova ordre.
C'était jusque à ce que la loi portant sur l'adoption internationale soit revue.
I fins que la llei d'adopció internacional sigui revisada, que és la legislació que regula els codis de família en l'àmbit de l'adopció internacional.
Le code de la famille a été révisé.
Bé, aquest codi de família ja ha estat revisat.
Et le même code prévoit que pour reprendre les adoptions internationales
i preveu que per poder reprendre les adopcions internacionals
création d'une autorité centrale
abans que res cal crear una autoritat central que s'encarregui de supervisar tots els procediments d'adopció internacional.
Ça n'existe pas encore.
Això encara no existeix?
No, no existeix. És aquesta autoritat central que esperem.
La gestion des adoptions internationales est toujours une question sensible, comme vous avez dit maintenant.
La gestió de les adopcions relacions internacionals sempre és un tema delicat, com vostè mateix ha dit, eh? Quines són les condicions mínimes necessàries que han de tenir les adopcions per complir amb totes les garanties jurídiques i perquè es preservin els drets fonamentals dels nens i de les nenes?
Exactement, c'est que la plus grande mesure de sécurité...
Sí, exacte. La mesura de seguretat més important és que els països que intervenen... Bé, abans d'això, deixi'm dir que l'adopció no és un assumpte entre individus.
C'est une affaire entre deux gouvernements.
És un assumpte entre dos governs.
Ce qui veut dire que les candidats à l'adoption, ils sont gérés par leur gouvernement.
Això vol dir que els sol·licitants d'adopció han de ser representats pels seus governs i tot el procediment i els dossiers d'adopció s'han de vehicular a través de l'autoritat competent.
De même, le pays qui reçoit...
De la mateixa manera, el país que rep les sol·licituds d'adopció i que té nens que necessiten ser adoptats també gestiona o posa en marxa les mesures adequades per acompanyar cada procés.
Quand les gouvernements sont impliqués...
Així que els governs s'impliquin en el procediment d'adopció internacional ja és una bona garantia. Per tant, la qüestió és que respecti la legislació nacional de cada país i aquesta és la segona garantia.
Et puis une troisième garantie, c'est que même après l'adopció.
I després, una tercera garantia és que immediatament després de l'adopció hi hagi les mesures següents, que els adoptants estiguin obligats a informar, ja sigui cada trimestre o semestre, a les autoritats o entitats dels països que han donat els seus fills en adopció. Així que tot depèn de quines mesures s'estableixin per garantir o per assegurar qualsevol procediment d'adopció internacional.
Per garantir, per exemple, que hi ha pas d'organització...
Per garantir, per exemple, que no hi hagi organitzacions criminals de tràfic de persones que se'n puguin aprofitar, suposo.
Exacte, exacte.
Que vous pensez que les adopcions du Congo a l'Espagne van ser recuperées?
Creieu que restabliran les adopcions entre el Congo i l'estat espanyol?
Nous pensons et nous espérons.
Ho creiem i ho esperem, perquè es tracta de protegir els infants.
Nous ressentons le besoin pour les enfants.
És la nostra voluntat que els nens tinguin una família.
Sincèrement, la place d'un enfant ce n'est pas dans un orphelinat.
Francament, els nens no han d'estar en un orfenat. No és el seu lloc. El lloc dels nens és en una família.
Avec l'adopció, la qüestió és reglée parce que un enfant...
I amb el sistema d'adopcions això està solucionat, perquè els nens tenen la possibilitat de deixar l'orfenat i anar a viure amb una família. I en aquest context de família construeixen uns referents. El nen té un pare, té una mare, té un nom. El nen se sent a casa seva, se sent segur.
Et nous soutenons l'adopció internacional.
És així que ha de ser, i per això nosaltres defensem el sistema d'adopcions i desitgem amb totes les forces que reprengui l'adopció internacional, sobretot pel bé dels nens. Perquè ara per ara, els nens que són a l'orfenat tenen una referència col·lectiva.
Sí, sí, esclar.
Ils ont une référence commune. Bon, ils m'appellent maman, c'est vrai, ils appellent mon mari papa, c'est vrai.
Tenen una referència col·lectiva i a mi em diuen mama i al meu marit li diuen papa i està bé, però tot i que ens diguin mama i papa, saben que no som els seus pares de veritat. En canvi, un cop adoptats, se sentiran part d'una família, ben integrats, tindran una referència de debò, i això és beneficiós per ells.
En tant qu'avocat, Félicité, croyez-vous qu'un jour nous pourrons parler du Congo?
Com a advocada, Félicité, creu que un dia podrem parlar del Congo de manera constructiva i amb una perspectiva real de desenvolupament en lloc de parlar de guerra, de coltan, del treball infantil o del treball a les mines?
Oui, monsieur, la paix, c'est tout être humain qui veut la paix. Nous voulons la paix.
Vostè dirà, tots els éssers humans volem la pau, i nosaltres també. No ens agrada gens sentir a parlar de guerra ètnica a l'est del país. No ens agrada sentir a parlar d'aixecaments a tort i a dret. Tot això no ens agrada. Nosaltres volem la pau, no volem la guerra. Volem que arribi la pau i que s'instal·li al país amb totes les nostres forces. Sobretot per deixar de parlar sempre de les mateixes coses, per no haver de parlar sempre de la pobresa. Perquè volem construir i tirar endavant i només ho podrem fer si hi ha pau.
Esclar, és que precisament per això li demanava.
És que la societat civil organitzada existe dans votre país?
Existeix la societat civil organitzada al seu país? Es poden manifestar lliurement a favor de la democràcia, de la pau o del desenvolupament del Congo?
Oui. Des accions de la societat civil.
Sí, les accions de la societat civil. Hi ha una societat civil que té representació situació al Parlament, una societat civil que fa manifestacions.
La situació general, nous avons l'impression que la société civile est froide.
El que passa és que a causa de la situació general del país, sembla que la societat civil s'ha refredat. Però us puc garantir que hi ha manifestacions a tort i a dret. Passa que la societat civil no té prou força pel govern actual i per la realitat política.
Vous pouvez parler librement devant d'un micro comme celui-ci. Il y a...
Vostè pot parlar lliurement davant d'un micròfon com aquest? Hi ha una autèntica llibertat d'expressió?
Bon... Ce que...
Bé, que jo sàpiga...
Ja veig que és un tema delicat.
Je pense que ça a été tout dit.
Ui, que em sembla que ja està tot.
Oh, no.
Sí, sí, més val.
Ok.
Ja està clar.
Vous êtes ici parce qu'en Catalogne vous avez une...
I ara vostè és a Catalunya perquè aquí hi ha una entitat social que col·labora i que els ajuda a impulsar l'orfenat, l'escola i la botiga. Parli'm d'aquesta ONG.
Oui, il a été créé à Barcelone l'Associació...
Sí, i tant. Es va crear a Barcelona i es diu Associació d'Amics de SECAM. Aquesta entitat, els Amics de SECAM, ha estat constituïda, de fet, s'està acabant de constituir...
Le but de l'association Les Amis de SECAM c'est effectivement de soutenir
SECAM. I té per objectiu ajudar-nos a tirar endavant i a mantenir el projecte.
Vous savez, monsieur, le travail que nous faisons, c'est un travail de passion, c'est un travail de cœur.
Com es pot imaginar, la feina que fem a l'orfenat és vocacional, és una feina que fem amb el cor. Al meu país, al Congo, no hi ha orfenats públics. Al meu país, al Congo, els orfenats privats que hi ha no estan subvencionats per l'Estat.
Il n'existe pas de programme.
Al meu país no hi ha cap programa i si existeix, nosaltres no ens en beneficiem pas.
De programa qui aporta de l'aide aux orphelinats.
No hi ha cap programa, deia, d'assistència als nens en situació de vulnerabilitat.
Devant ces faits, nous, les orphelinats, nous sommes obligés.
Per això, davant d'aquesta realitat, els orfenats ens veiem obligats a envoltar-nos de gent que sigui tan sensible com nosaltres.
À ces enfants que nous voyons tous les jours,
que ens ajudi a millorar la vida d'aquests nens que veiem cada dia en la misèria, aquests nens que veiem cada dia en situacions com les que li he estat explicant, per tal que puguin sortir-ne i per tal de donar-los, com és el cas dels nens de SECAM, un futur millor. És això.
T'entens perfectament.
Félicité qui est ce Kingolo.
Félicité qui est ce Kingolo. Faci un petó i una abraçada per nostra ben forta a tots els nens i nenes.
Merci beaucoup, monsieur.
Solidaris. No et donis per vençut.
I ara més suports des de Catalunya al món. El ple del Parlament ha fet aquesta setmana una declaració institucional de suport als defensors dels drets humans a Colòmbia. Davant, diuen, de l'alarmant augment en l'últim any dels assassinats, precisament d'activistes dels drets humans, per part de grups armats. El Parlament de Catalunya ha demanat a les autoritats colombianes que els protegeixin de manera efectiva. Aquesta declaració l'han signada tots els grups parlamentaris i entre els convidats alguns actors clau del procés de pau. La Marta els van a conèixer. La Xarxa Molina.
Més de 100 activistes, defensors i defensores de drets humans colombians han estat assassinats des de 2016. Per analitzar aquest augment d'assassinats a líders socials, aquesta setmana s'han reunit a Barcelona varis experts convocats per la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia. Entre els assistents hem pogut parlar amb Franklin Castañeda, advocat i defensor dels drets humans colombià, portaveu nacional del moviment de víctimes de crims d'estat Movise, i Elena Abrosi, actual procuradora delegada pel recolzament a les víctimes del conflicte armat i els desmobilitzats. Ya pasamos 100 años de soledad. Tots dos van ser presents en les negociacions de pau a l'Havana i amb ells hem analitzat les causes i les conseqüències i les possibles solucions de l'increment de la violència. Franklin Castañeda ens comenta que després de les converses de l'Havana, el gran repte és implementar-les i, de moment, el procés va molt lent.
Después de más de 4 años de negociaciones, las FARC y el gobierno han concertado una serie de nuevas políticas sobre distintos temas, entre ellos temas relativos a la protección de los líderes sociales e incluso la protección de los reincorporados y las reincorporadas de las FARC, pero, por supuesto, se necesita poner esto en práctica. Y de momento apenas hemos avanzado en lo que es la codificación legal de algunas de las medidas, es decir, de que nuestro Congreso de la República o el presidente puedan impulsar leyes o decretos de acuerdo a sus facultades para volver parte del Acuerdo de La Habana una realidad legal exigible en Colombia.
Aleshores, el repte és que això no quedi en paper mullat. L'any passat es van assassinar 120 persones líders socials. Fins al 9 de juny d'enguany, l'estat colombià recull l'assassinat de 49 persones per ser líders socials.
Cuando miramos cómo avanza el cese de hostilidades entre los armados, es decir, las FARC y el gobierno colombiano, vemos que nos hemos ahorrado 2.500 víctimas. Desde que empezó el cese de hostilidades, esto ha parado. Pero paradójicamente ha aumentado ahora el homicidio y la persecución a las personas que desde la sociedad civil hemos trabajado por la paz y que podrían tener eventualmente un papel protagónico en implementar esos acuerdos de paz en los territorios, lo que por supuesto podría afectar intereses de quienes, de aquellos grandes propietarios de la tierra, de aquellos que tienen que ver con situaciones de financiación a grupos paramilitares, de aquellos que no quieren que haya una sustitución voluntaria de cultivos ilícitos por parte de las familias campesinas cocaleras, etcétera.
Els acords de l'Havana parlen de protecció a les organitzacions socials i d'atac a les organitzacions que són successores del paramilitarisme. Però, segons Franklin Castañeda, cal posar-les a actuar.
Nosotros necesitamos ya que estos acuerdos en los puntos tan sensibles como lo son la protección a la vida de los líderes y lideresas sociales del país puedan ponerse en marcha de manera prioritaria y urgente. Y lastimosamente en esto te llevamos ya un buen tiempo insistiendo y tenemos cierta lentitud del tema.
I com es viu en un país on els líders socials que treballen per la pau i els drets humans són perseguits i amenaçats? A Colòmbia hi ha hagut moments d'extermini de moviments socials i polítics. Als anys 80 es va intentar un acord entre les FARC i el govern i producte d'aquest acord es va crear una nova organització política, la Unió Patriòtica. Hem volgut fer una mica d'història per entendre el moment actual.
La Unió Patriòtica fue exterminada. Más de 5.000 de sus integrantes fueron asesinados. Entonces tenemos antecedentes muy cercanos de que si no brindamos protección a este tipo de grupos, pues sencillamente los violentos en nuestro país pueden acabar con ellos. Similar ha sucedido con el sindicalismo. Colombia durante muchos años fue el país más peligroso del mundo para ejercer el sindicalismo. Se asesinaban a más de 200 personas por su condición de ser líderes sindicales. Similar ha sucedido con los desplazados y desplazadas por la violencia que han solicitado que se les restituya su tierra o que han peleado para que quienes hoy tienen su tierra les devuelvan esa tierra porque era de ellos y están siendo asesinados. Y ahora tenemos que la gente que puede hacer que en los territorios de Colombia, principalmente en los 160 territorios que están en la ruralidad donde anteriormente estaba las FARC, donde anteriormente se libraba el conflicto y ahora ya no está las FARC, pero el Estado no ha querido o no ha podido retomar el control de las zonas, pues sencillamente esa gente que está ahí, que quiere que haya un cambio político en esos territorios, que quiere que se implementen las medidas del acuerdo, pues se encuentra totalmente desprotegida al punto que muchos de ellos están siendo asesinados. 120 líderes sociales el año pasado, 48 hasta el 9 de junio de este año, ya es suficiente para prender las alertas y decir, no podemos repetir la historia de la UP, del movimiento sindical o de otros movimientos políticos que han sido exterminados en Colombia. Necesitamos tomar medidas urgentes, medidas que además están diseñadas en el Acuerdo de La Habana.
Por las ramas de laurel vi dos palomas oscuras, la una era el sol, la otra era la luna, la una era el sol, la otra era la luna.
L'existència de grups hereus del paramilitarisme i d'altres grups armats amb vincles amb el narcotràfic, altres economies il·legals, sumat amb una presència dèbil de l'Estat i de grans desigualtats socials, són característiques comunes de les zones on s'han registrat més casos d'assassinats. Castanyeda apunta com pot ajudar la comunitat internacional pressionant el govern colombià perquè implementi els acords de l'Havana.
De eso es hacerles saber de que desde afuera se está conociendo una realidad de que les preocupa y de que esa realidad merece que el gobierno intervenga. En ese sentido, declaraciones como la que votó ayer en pleno el Parlamento catalán y que de consenso definió una moción en la cual llamaban al gobierno colombiano a brindar protección a los líderes y lideresas sociales son bienvenidas y ojalá nos puedan ayudar para que en Colombia este tipo de situaciones dejen de suceder.
El passat 14 de juny es va presentar la nova directiva per la protecció dels drets dels defensors dels drets humans de la Procuraduria General de la Nació a Colòmbia. Hem parlat precisament amb Elena Ambrosi. Ella és experta en drets humans, ha treballat com a directora temàtica de l'Oficina de l'Alto Comissionado para la Paz, on es va desenvolupar com a negociadora alterna en el procés entre el govern i les FARC. Amb Elena Ambrosi hem reflexionat sobre el descontentament de les víctimes, tot i l'existència d'una llei de víctimes a Colòmbia, la 1448, que els acords de l'Havana reiteren.
Bueno, no, yo creo que estamos en un momento importante en el que una serie de medidas que se contemplan en el acuerdo para garantizar los derechos de las víctimas se están poniendo en marcha. Medidas que, como explicaba ahora, tienen algunas carácter extrajudicial, como la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda, y otras más judiciales, como el Tribunal. Naturalmente, estas medidas todavía no empiezan a dar su fruto. Lo que tenemos en Colombia por ahora es una muy ambiciosa política de reparación administrativa que, por diferentes razones, entre otras, por el amplísimo número de víctimas, nosotros tenemos más de 8 millones de víctimas registradas en el Registro Único de Víctimas, que por estar registradas tienen derecho a reparación administrativa, pues tienen una cantidad de necesidades, digamos, insatisfechas, tanto en lo más básico como la atención. La mayor parte de estas víctimas son desplazados, que tienen derecho como a una atención humanitaria, digamos, de emergencia, y después a una reparación o indemnización, digamos, vía administrativa, que por limitaciones en los recursos, limitaciones presupuestales, insisto, también por la dimensión del problema que tenemos en Colombia, no han visto satisfechos sus derechos, y naturalmente eso genera muchísima inconformidad.
Elena Ambrosi ens explica com s'organitzen les víctimes a Colòmbia.
Nosotros tenemos un muy fuerte movimiento organizativo social y tenemos fuertes organizaciones de víctimas, principalmente de crímenes de Estado, como Franklin, el representante del Movise, que es una organización de víctimas de crímenes de Estado. Hay organizaciones muy fuertes de crímenes cometidos también por los paramilitares y hay un poco, con más debilidad, organizaciones de víctimas de crímenes cometidos por la guerrilla. Tenemos estructuras de participación derivadas de la misma ley, sobre todo de organizaciones, y naturalmente quedan muchas víctimas no organizadas que muchas veces sienten que su voz no está siendo escuchada.
Nubes que reflejan el dolor que ha inundado mi raíz. Las veo y se dispersan como espuma en el oleaje eterno.
Elena Ambrosi apunta que la participació de les víctimes és clau en la construcció de la pau i per refer el teixit social.
Bueno, yo creo que el pueblo colombiano, sobre todo en el nivel más rural, que ha sido el más digamos el más afectado por la persistencia del conflicto, tiene una apuesta decidida por la paz, y esa apuesta pasa, digamos, por una apuesta por la participación, que es un objetivo del acuerdo, digamos, promover una mayor participación de las personas organizadas y no organizadas, de sociedad civil, de defensores de derechos humanos, pero también de organizaciones de víctimas en el proceso de toma de decisiones de qué tipo de desarrollo quieren para sus regiones. El acuerdo tiene una apuesta enorme por algo que explicaba yo ahora, y es una reparación más transformadora, no es solamente una indemnización. Yo creo que sí hay una esperanza de que haya una transformación. Naturalmente, las transformaciones, más transformaciones tan ambiciosas, vienen a un paso mucho más lento de lo que uno quisiera, digamos. Pues yo creo que hay mucha expectativa, pero por ahora también se siente mucha frustración un poco por la lentitud de la implementación.
Quiero hacer un
sanando el alma. Dame el aliento, dame la calma para sanar mi tierra. Dame la esperanza.
Durant les jornades es va denunciar que les amenaces a líders defensors de drets humans han arribat a l'estat espanyol. El passat 9 de juny, l'advocat pels drets humans i membre del Partit Comunista Colombià, Néstor Javier Restrepo, exiliat a Madrid, va rebre una nota que l'amenaçava de mort signada pel grup paramilitar Autodefenses Unides de Colòmbia. Seguirem atentes a aquest procés d'implementació dels acords de l'Havana i al llarg procés de pau que ara comença i que ha de fer la feina de refer el teixit social.
Colòmbia, Colòmbia, soy Colòmbia, 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 Colòmbia.
I abans de marxar, un últim comentari d'un dels nostres col·laboradors que, a més, ara feia temps que no el sentíem. Per parlar també d'abusos de poder, quan una persona o una organització de persones es creuen amb tanta autoritat per damunt dels altres com per coaccionar-los i sotmetre'ls fins al punt d'afectar-los a la salut mental. L'assetjament. Avui amb la veu del psicòleg Said El-Khadawi.
No sé si van veure els oients el reportatge de 30 Minuts Herois, una sèrie de gent que descobreix casos de corrupció i els denuncia, tot el que s'enfronten, la marginació que això suposa per ells, en comptes d'afavorir una sortida raonable o ser valorat el gest que han tingut, doncs el que fan és que queden estigmatitzats, apartats i amb una situació de soledat molt gran. I per tant està molt bé que 30 Minuts hagi dedicat un capítol a aquest tema, perquè penso que aquesta gent, lluny de quedar desprotegida, hauria de ser molt, molt valorada. Doncs la visió d'aquest capítol, més la lectura d'un llibre que es diu Les defenses, de Gaby Martínez, està basat, és una novel·la, però està basat en un cas real, que és el cas d'un neuròleg que es va posar malalt per causes desconegudes i que va ser internat en un psiquiàtric. Llavors, és un llibre molt complex, un llibre que està molt ben escrit, que aborda molts temes, entre ells el de la salut mental, i el del maltractament laboral també dins de l'ecosistema sanitari. Es mostra molt bé com el protagonista pateix a un cap dèspota, narcisista, que pren decisions arbitràries, i com l'estrès laboral doncs genera molt de malestar i és causa també del que li passa a aquest home. És una part de la causa del que li passa a aquest home. Perquè el que voldria parlar és precisament d'això, del maltractament laboral en institucions que poden ser de salut mental també. També és un dels motius que porta la gent a la consulta, als psicòlegs, i el fet de ser maltractat laboralment. I em penso que n'hem de parlar molt d'aquest tema, almenys jo en vull parlar, perquè es transformi en un tema com hem aconseguit amb el maltractament de gènere, amb el d'home-dona. També ho estem fent d'alguna manera amb el bullying, amb els adolescents, no normalitzar algunes violències, alguna violència dins de l'adolescència, sinó treballar-ho, parlar-ne, donar veu a les persones que ho pateixen, perquè no pateixen en silenci, perquè el silenci, el no poder dir, el sentir-se humiliat, genera molt de malestar, molta ràbia i molt de patiment psíquic també. Doncs amb el maltractament laboral, jo penso que també hem d'arribar aquí, perdre una mica la por, perquè jo he vist molta gent que té por a parlar perquè les conseqüències poden ser perdre la feina. Llavors, això que passi en un estat democràtic i dins d'institucions sanitàries és molt greu. Doncs això, denunciar, parlar, apartar aquesta gent que fa la vida impossible de tanta gent que vol treballar bé.
Gràcies, Said. Va, que és l'hora d'anar marxant, que ja només queden dos programes i això s'acaba. Que s'acaba el d'avui, que són les 4, ja ho veieu, i que en queden dos per acabar la temporada. Que el dia 15 els Solidaris se'n va de vacances i canviaran moltes coses a partir del setembre. Però això ja us ho explicarem l'últim dia de programa. De moment, tornem dissabte que ve. En Roger Fontarnau, la Rosa Silloé, en Ricard Garcia, la Marta Molina i l'Adrià Bas. Orgullosos, en plena setmana de l'orgull LGTB, de ser com som, de reclamar que tothom sigui com vulgui ser, però sobretot orgullosos de defensar la dignitat i la llibertat de les persones. Fins dissabte que ve a les 3. Que vagi bé. Adéu-siau.
Aquest dissabte a l'Ofici de Viure, per ser escoltats, hem de millorar la nostra escolta. Com podem millorar la comunicació amb la parella? Què podem fer si sentim que la nostra parella no ens està escoltant?
L'Ofici de Viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional. Aquest dissabte a les 4 de la tarda.